però va ser la Torà Champions i serà una gran setmana. Per
molt bé. I l'última. És veritat que el club, que el Barça, està organitzant un amistós de pretemporada del femení a l'Aràbia Saudita?
No tinc cap informació sobre això.
No li consta. Hi haurà gira per això del femení?
Jo crec que s'està treballant i al final en algun moment doncs quallarà en alguna part del món, segur. Perquè l'interès pel futbol femení i pel Barça especialment és arreu del món.
Recordem que hi ha Mundial aquest any, eh? Per tant, que tot anirà una mica més enllà. Molt bé, doncs no pateixi molt demà. Ve el president la porta, no, demà?
Sí.
Ve el president
la
porta.
I el president de la Generalitat també i el ministre Iceta també.
Oh, que bé, doncs hòstia, bona representació la que tindrem aquí al Philips Stadium. Patirà, diu?
Sí.
Patirà, jo li dic, no pateixi, diu, patirà. Sí, patiré, sí.
Jo patiré. Sí, perquè quan... Tots patim, però realment quan segurament ho vius allò des de dintre i veus els esforços i veus què és el que significa per la gent, muntar els partits a l'estadi, veure-les entrenar, veure-les als partits, la il·lusió que tenen, doncs segurament és allò que encara veus una mica més tot l'esforç que hi ha darrere i per tant encara tens més ganes de que guanyin.
Molt bé. Senyora Fort, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I que tant de bo demà el Barça sigui campió d'Europa. Gràcies, Helena. Vinga, Fort, avui gràcies. Vicepresidenta de l'àrea institucional i portaveu del club avui aquí en directe, l'Intel Hotel Art d'Eindhoven, on estem fent aquest especial. Ara li preguntàvem per Alexia Putellas. Laia, se n'ha parlat, molt, en aquesta prèvia d'Alexia Putellas, sens dubte, no?
Sí, ha estat un dels temes, la millor futbolista del món. Surt d'una lesió molt complicada als creuats, ha jugat en 5 partits de Lliga, suma 118 minuts la capitana del Barça, però des de la seva reaparició no ha sigut un minutatge ascendent, sinó que ha anat pujant i baixant. Això ens dona pistes que encara segurament no està en el seu estat òptim de recuperació, de salut, del seu moment òptic físicament. Per tant, demà ens hem d'imaginar una Alexia Putellas sortint des de la banqueta.
Molt bé. Se n'ha dit alguna cosa a la sala de premsa, que abans ho destacaves, Laia?
Sí, primer de tot, l'hem escoltat ella mateixa, que ha estat una de les jugadores que ha comparegut en roda de premsa. Ens ha explicat com se sent.
Bueno, jo em trobo al 100%. Al final crec que la responsabilitat de cada jugadora és donar el 100% a nivell individual per posar-ho al servei de l'equip, i aquesta és la meva situació actual. Després, el de... quants minuts jugui una jugadora, si qui sigui, doncs és una cosa de l'entrenador, i la nostra feina és el que t'he dit, posar el 100% de la nostra part per donar el nostre servei a l'equip.
I ara veiem com s'anava passant la pilota. Ha vingut Markel Zubizarreta i li han preguntat com està Alexia, el que digui el Jonathan. Sí. La vicepresidenta, què ha dit el Markel? Doncs si el Markel ha dit això, jo també, el que digui Jonathan. A veure què ha dit Jonathan avui a la sala de premsa d'Alexia.
Alexia, igual que el resto de compañeras, está disponible para jugar lo que se requiera de ella. 30 o 90 minutos o 120, lo que dure el partido. Ya lleva muchas semanas entrenando con el equipo. Es cierto que ha entrado de manera muy progresiva. Hemos tenido también 2 semanas previas para preparar este partido y su disponibilidad es completa.
Doncs això és el que deia Jonathan Giraldez, que per cert ha deixat la porta oberta que Alexia pugui jugar de falsa 9, com el dia del Madrid Club de Futbol en l'última mitja hora, la mitja hora que va jugar en l'últim partit de Lliga, que recordem el Barça va perdre, i Mapi, Aleix, la setmana passada ens deia, ens pot haver anat bé aquesta derrota per tocar de peus a terra. Doncs aquell dia Alexia va jugar de falsa 9 i Jonathan no ha descartat que demà també pugui ser una opció.
A veure, Marc Andrés, de un consejo, Juan Irigoyen, si voleu comentar alguna cosa del que hagi dit la vicepresidenta Helena Fort endavant, i si no, d'això d'Alexia, us la imagineu? De fals nou? Tu te l'imagines, de fals nou, Marc?
Jo demà no.
No,
És a dir, jo crec que contra el Madrid Club de Futbol va ser una prova en un moment bastant desesperat perquè el Barça està jugant malament, i això és una realitat, vull dir, el Barça aquell partit no l'estava jugant bé, i a més, no me l'espero, però sí que obre la porta al fet que, per molt que Markel hagi dit que no ha entrenat avui, però hi ha dubtes, no? Si no ha entrenat avui és que Oshuala no jugarà, i quan ha dit que Alexia tampoc va entrenar a Göteborg, és fals, sí que va entrenar a l'apartat al marge, i ho vam veure tots com va fer tot l'entrenament al marge. Llavors, la falta d'Oshuala sí que pot portar alguna variant, que pot ser Alexia de nou, jo no ho crec, jo veig més potser la figura de Mariona.
No, però un moment, ella veu més la figura de Mariona. Ara farem
a la segona part, sobretot quan tens una Geise que, doncs, també s'ha de dir, a mi és una futbolista que m'agrada molt com pressiona, com molesta les centrals, com la intensitat que hi posa, però que porta des del 5 de febrer sense marcar, i és nou.
Hòstia.
doncs aquí llavors has de començar a buscar alguna solució per trobar porteria. Jo honestament penso que la solució no serà Alexia de nou, però crec que a l'última prèvia que vam fer aquí el Tu diràs, el Marc Marvà va dir, tu veuries Mariona de nou? I ostres, no ha provat mai Giraldez, que jo recordi, per tant no, i ho va provar.
Ho va provar.
Per tant, ja està, si s'ha de treure el tall i jo quedo malament, encantat.
Un altre, compte que et fotrem un plat com aquesta taula, ja veuràs.
Si es cobra també.
Per tant, aquesta opció de Mariona de nou és l'aposta de l'11, Laia, nostra?
Jo per això deia que el Marc s'estava avançant, fem ja l'aposta del Departament d'Alineacions per la final de la Champions de demà. L'11 del departament és Sandra Paños a la porteria, defensa Lucy Brons, Paredes, Mapi León i Rolfo, mig del camp Keira Walsh, Aitana i Patri, i al davant és en aquesta línia on hi ha els dubtes, Graham Hansen, indiscutible, la jugadora que ha portat el Barça en aquesta final, marcant tant a l'anada com a la tornada contra el Chelsea, Mariona i Salma Parayuelo. Per tant, Mariona jugant de fals nou.
En la línia del Marc Andrés. No poseu a Geise cap, diu? Vale.
No, jo amb això de Mariona ho veig més potser a la segona part. Jo és que sí que et posaria Geise a l'inici, perquè a nivell de pressió, en línies generals, t'ha anat bé una Geise contra el Real Madrid, una Geise també inclús a l'Allianz Arena, que perds 3-1, i a l'Unes perquè Geise pressiona i força l'errada de les rivals. I abans he mencionat que per mi la defensa del Wolfsburg no té el nivell d'una defensa de final de Champions, i crec que això a la brasilera pot fer mal, perquè ni Janssen, ni Hegering, ni Wedemeyer, ningú, és que cap de les centrals del Wolfsburg realment té una capacitat d'elit de sortir amb la pilota jugada al darrere, i crec que aquí una jugadora com Geise pot fer moltíssim mal. I d'altra banda també tinc el dubte de quants minuts pot jugar Rolfo, perquè a mi m'ha fet la sensació durant tota la temporada que Rolfo i Salma juntes s'han estorbat més que no s'han ajudat, i crec que potser demà no les acabem de veure jugar juntes.
Per tant, o sigui, tu potser canviaries Salma per Geise.
Sí, Salma per Geise.
Sí, Mariona, Caroline, Graham Hansen i Geise.
Sí. I que si la Laia ho encerta, ja li...
Però Mariona d'extremo i Geise de 9.
Clar, Mariona d'extremo. Sí. Aquest és pràcticament l'únic dubte, no? Diguem-ho així, sí, Edurne...
Pràcticament l'única duda de tota la temporada. Sí. Perquè les altres 9, sempre, si estan bé, juegan. Eso creo que es el gran dilema que tiene...
I demà què hauria de fer Jonathan Giraldez, Juan, per tu?
A ver, Jonathan Giraldez no le vamos a cambiar lo que siente. Le gusta jugar con dos delanteras que ataquen en profundidad y que una que se tire más para el medio para formar el cuadrado este que es tan famoso tanto en el equipo masculino como en el equipo femenino. A mí me gusta, pero ya es una opinión personal, que las bandas ataquen Salma y Hansen y por el medio juegue Mariona, como dice el departamento de alineaciones. Eso a mí me abre la ventana, por más que sea una prueba, pero muchas veces los entrenadores utilizan estos partidos así raros para hacer pruebas que pueden usar en otros partidos, como puede ser Alexia Putellas de 9, de falso 9 en este caso. ¿Y por qué digo esto? Porque va a ser muy difícil en una final de Champions decirle a Aitana Bonmatí o a Patri Jarro que salgan para que entre Alexia. Y también va a ser difícil decirle a Keira, bueno, salí vos y poné a Patrick, que viene jugando toda la temporada de interior, decirle, no, ahora volvete a poner de pivote. Entonces esa prueba, que ante el Madrid parecía como una, no sé, como una...
Un experimento, una tontería.
Al final, pensando en clave final de Champions, no me parece tanta tontería, porque vos en el minuto 60 me puedes ir a Aitana. No, amiga, vení, tuviste todo el año jugando ahí, no, ahora salí. Con el carácter que tiene Aitana, y tampoco le puedes hacer eso a Patrick. Entonces me da la sensación de que si vos querés asustar, como había dicho antes, a Wolfsburgo por la circunstancia que sea, o no, si querés rematar el partido, pues ya lo tenés definido, poner a Alexia 9, siempre salís ganando.
Sí, perquè a més pot venir a rebre al mig del camp.
Porque el cuadrado te lo puede hacer ella, porque claro. Nadie te va a hacer el cuadrado mejor que Alexia Putellas, porque si agarra la pelota en esa zona, es un poco tipo Messi, pum, y tiene buen disparo enseguida, porque... sabemos todos que Alexia empezó jugando delantera, o sea que no es una posición que a ella le resulte
que no es nueva.
Entonces, en ese sentido, yo veo a Mariona de falso 9 y que ahí puede entrar Alexia en segundo tiempo, y si la sacas a Mariona no se te va a enojar.
Y per tant, total, que o sigui, Alexia titular seria una sorpresa majúscula, demà.
Sí. I sí que és veritat una cosa amb això que deia el Juan del tema de fals 9, i és que jo el futbol que he vist els últims anys, o més ben dit, el futbol que li he vist a Jonathan Giraldez, quan millor ha jugat, crec jo, ha estat, evidentment, amb Alexis Sana i a l'interior i amb el trident aquest al mig del camp de Patria i Alexis Aitana, però amb, per mi, Geni Hermoso ocupant la posició de nou. Llavors, aquest estiu, per mi, Geni Hermoso era una venda correcta perquè havia baixat molt el nivell, però aquest perfil de jugadora no s'ha acabat de trobar aquesta temporada. Llavors, aquesta opció de Mariona, potser aquesta opció d'Alexia, és la manera de trobar aquesta nou que baixi més a rebre, que després s'incorpori a l'atac.
Mira com se me das la razón.
No,
mira com se te da vuelta y te vuelta con un calcetín.
Juan, le doy la razón a Laia, que és la que sabe.
Departament d'alineacions. Si guanyem, guanyem tots, i si perdem, perdem tots. Aquí...
Edurne, tu què en penses?
Tots som un. L'equipo, eh?
Estic d'acord amb l'onze que comentava la Laia, jo també crec que ho farà. I no havia fet la lectura que feia el Juan d'aquesta prova d'Alexia al davant el Madrid, però crec que és bastant encertada, té bastant sentit per la dinàmica de l'equip, per com pensa Giraldez, per lo que podria suposar, no? per la plantilla també, aquests canvis en una final de la Champions. Jo crec que també podia haver estat fet en aquesta clau. I sí, per tant, per descomptat que jo crec que jugarà amb Mariona en punta també. I el que deia el Juan, buscant la profunditat, Hansen és indiscutible per la banda dreta, però per la banda esquerra Salma pot fer molt mal, tenint en compte el que dèiem, que un dels punts febles més grans del Wolfsburg és aquesta defensa. Per tant, amb dues bandes tan ràpides com poden ser Salma i Hansen, jo crec que es pot fer molt mal.
Ens estan saludant uns oients des de baix del carrer, sí. Ens estan saludant.
No sé si estan sentint RAC1 aquí. Clar,
sí,
que
estan escoltant RAC1, ens estan ensenyant el mòbil perquè ens estan escoltant. Per tant, des d'aquí saludem aquests aficionats del Barça, ja cada vegada va arribant més gent.
Han tancat l'hotel, ja no podeu venir avui, sí. Veniu demà.
Cada
demà
vegada
a les 7 del matí.
Més gent, però des d'aquí els saludem a tots.
Una mica la nostra particular, quasi Sant Jaume, ara mateix.
Sí.
Sortim per la finestra.
A partir de les 11 demà, perdoneu, a les 7 del matí no estarà obert l'hotel tampoc. Veniu a les 11, aquí ver el mundo.
No están de acuerdo con Marc. No está de acuerdo con Marc. Te estamos esperando hasta que salgas.
La manen a tu que me rebates.
Qué macos. Quan... Hòstia, la gent que maca. A més, són una família, són molt petits aquests nens, també.
Escolta. Vols que baixi?
Baixa un moment a saludar-los, home.
Vaig a saludar-los. Sí. Vols que baixi perquè sí. T'estic veient aquí. Baixa a saludar-los, a veure com
tu,
es diuen.
Tu tens l'habitació de l'hotel, podràs entrar i sortir, que ja han tancat portes.
Que
és molt tard. No marxeu. Espereu-vos aquí, mira. Tranquils, que ara venim.
La prèvia del Wolfsburg, si no li deixo la Laia, i jo me'n vaig a...
No, ara tornaràs i ens explicaràs tu que està pendent dels Wolfsburg.
Està a l'Edurne.
Digues, Edurne.
No, la lectura que feia, que jo crec que sí que jugarà amb Mariona de nou... i crec que serà encertat per la feblesa que té el rival, que pot ser aquestes mancances que té en defensa, i com Hansen i Salma poden trobar contínuament l'esquena a les defenses, com vam veure Raus, per exemple, que va patir moltíssim amb Hansen en molts moments. Jo crec que aquests escenaris es poden repetir molt en el partit i pot treure molt profit el Barça d'aquestes jugades.
També és veritat que un dels dubtes que tenia més que precisament amb la debilitat defensiva que ha comentat abans el Marc dels Wolfsburg, que arriben amb certs dubtes, doncs que GIC també és una jugadora que en la pressió alta és molt bona, robant pilotes, i que potser també t'interessa aquest perfil. Està clar que són molts elements a tenir en compte, i veurem demà a partir de 2:45 del migdia aproximadament quin serà l'onze de la final. Estarem ja en directe amb la transmissió, per tant demà auricular a l'orella i atents amb l'última hora de la final.
És que demà de 7 a 2, de 7 del matí a 2 del migdia, a partir de les 11, si voleu, en públic aquí, a l'hotel, a l'Intel Art, que és quan obrirem portes, però de 7 a 2 el Bundó estarà aquí en aquesta taula, aquí a Eindhoven, fent un especial via lliure, i després a les 2 farem un informatiu, un recomisdia de butxaca, i a 3:15 ja ens hi posarem. És que farem pràcticament una hora i mitja de prèvia, fins a les 4 de la tarda. Per tant, ja sabrem aquest possible 11 durant aquesta prèvia que farem llarguíssima ja, des de l'estudi de Barcelona, amb la Laia Coll, amb el Gerard Ballera, amb el Marc Andrés també, des de dins del Philips Stadium, i amb tota la resta també.
Sí, i també us explicarem en directe com les jugadores surten del seu hotel de concentració, que està aquí molt a prop del centre, com arriben a l'estadi, perquè demà, evidentment, serà un dia molt important i segur que l'afició està present a tot arreu. I de fet, de l'afició n'ha parlat també la capitana del Barça, Alexia, que ha volgut agrair a tota la gent, no només que s'ha desplaçat fins aquí a Eindhoven, sinó que els ha estat donant suport tota la temporada.
canvia molt quan tens l'afició a prop o no. Llavors la necessitem a prop, en respost, i demà doncs, cada acció que fem també doncs estarem amb el seu puix, no? Llavors s'agraeix moltíssim i no puc dir que això ens farà guanyar perquè ja sabem com és el futbol, però sens dubte que és un condiment més que posem a l'equip per apropar-nos a l'objectiu, que és el que volem, és portar la Copa cap a Barcelona.
I tant que sí, i tant que sí. Paraula d'Alexia, paraula de capitana. A veure, un moment, que el Ballera ha baixat ràpidament aquí sota l'Intel Art Hotel amb aquests seguidors. Sí. A veure, qui són?
Se m'escolta o no?
Sí, perfecte, digues.
Ah, vale. Doncs sí, estic amb, amb aquesta família que ens estava escoltant, que de fet volia pujar fins a dalt a l'hotel. Malauradament no ho han pogut fer.
És que
bona nit. És molt tard, bona nit. Com et dius?
Gemma.
D'on venen?
Veig acompanyada de jovent. D'on veniu?
Nosaltres venim avui de Heidelberg.
De Heidelberg. Oh. Això és Alemanya.
Sí.
Viviu allà?
Vivim allà, sí, fa poquet.
Ara catalans a Alemanya, tu, eh?
Ens han traslladat en allà i, bueno, l'oportunitat era aquesta. Anar-los a buscar quan sortien del col·legi i venir cap aquí.
Heu vingut avui?
Hem vingut avui.
Quants quilòmetres?
De Barça, no? De Wolfsburg.
Oh, i tant.
Sí. Com heu vingut?
Amb cotxe.
Amb cotxe. Quants quilòmetres són, això?
Doncs que hem fet 400 i... 420.
420, eh? De carretera.
Sí, carretera.
Home, no està gens malament, eh?
No està malament.
I qui t'acompanya?
Doncs m'acompanyen els meus tres fills, l'Ignasi, l'Irene i en Marc.
Mm-hmm. És la primera vegada que venen a veure un partit del Barça?
Un partit del Barça femení, sí. Nosaltres, de tant en tant, cada estiu anàvem a veure el Gamper, perquè sempre hem viscut fora de Barcelona, sempre. Nosaltres hem viscut molts anys a Cairo, a Egipte, i els estius veníem a passar-los a Barcelona, a Girona, i anàvem a veure el Gamper. Llavors ells sí que han tingut l'oportunitat d'anar al Camp Nou, però el femení no. Vam coincidir una vegada a l'aeroport amb elles, i l'Irene té unes fotos amb elles, o sigui que molt bé.
Ara parlarem amb elles, però abans, mira, et deixo aquest auricular, perquè si la deixa vol fer alguna pregunta, sí, que te la pugui fer. Sí, sí. L'escoltes, eh?
M'has dit Inés, no? M'has dit?
Gemma,
no, ha dit?
Jo em dic Gemma.
Ah, perdona.
L'Ignasi, l'Irene i en Marc.
Val, perdona. Jo l'Aleix, encantat, Gemma. Encantat.
Encantada, Aleix, encantada.
Escolteu RAC1 o no? Per què ens heu saludat per la finestra? Perquè sou oients de RAC1 des d'Alemanya?
Molt. Nosaltres som oients de RAC1 de sempre, tant al matí com els dies de partit. Els dies de partit sempre escoltem.
I a la nit, no quedis malament, eh? El tu diràs també. Val.
I tant. Clar que sí. Per això, sí, quan vam saber que hi haurien portes obertes, vam dir, bueno, tenim temps de sortir de l'escola i fer el viatge i venir-vos a veure. I aquesta era la idea.
I teniu entrades, eh?
Sí.
Val, o sigui, els quatre podreu entrar.
Sí.
Que bé, escolta. I estan emocionats i emocionades o no?
Molt, tant.
Qui dels tres és el que és més seguidor del Barça?
Són tots tres, però l'Irene moltíssim, perquè ella juga a futbol i des de ben petita sempre ha volgut seguir l'Ignasi, han estat a l'escola del Barça a Egipte, i ara aquí doncs també està jugant amb un equip i bé.
Que bé.
Ja veus, Aleix, eh?
Molt bé. Escolta, passeu-vos-ho molt bé. Moltes gràcies per saludar-nos des de fora d'aquí de l'hotel, i que demà guanyi el Barça i ho podeu celebrar moltíssim.
A veure, fes una porra ràpida, Gerard, a veure. Vinga, com estan els ànims colers a aquesta
porra,
hora.
Una porra. Quin resultat hi posem?
Què creieu, nens? 3-1.
Mira, és una porra, però, diguéssim, departament d'alineacions, departament familiar, eh? Vull dir que l'estan consensuant. 3-1?
Sí, 3-1.
3-0, ja no hi ha tant consens. 3-0, diuen els petits, 3-0. Doncs 3-0,
va. Molt bé,
va
família.
Bé. És igual, ens va bé, eh? Sí.
Danke schön, auf Wiedersehen, família. Gaudiu molt, eh?
Que vagi bé, gràcies.
Adéu. Hòstia, que bo. Mira, aquesta curiositat que hem tingut aquí davant de l'hotel, al costat del Philips Stadium, d'aquesta família catalana que viu a Alemanya i que avui ha fet 400 quilòmetres amb cotxe sortint de l'escola per venir demà a veure la final de la Champions. Saps que d'històries aquestes n'hi ha moltíssimes, no, avui? De fet, ahir en descobríem moltes, Laia, el tu diràs, eh, amb aquests missatges que ens han enviat d'oients al WhatsApp d'Esport RAC1. N'hi havia d'espectaculars, ahir.
Sí, sí, realment, com se les han pescat la gent per poder ser demà aquí. És emocionant, és molt emocionant. Estem davant d'una fita històrica i no sé si realment en som conscients, perquè ens estem acostumant ja a això d'anar a finals. És la tercera consecutiva, la quarta en 5 anys. Demà el Barça pot guanyar la segona Champions de la seva història, quan fa tot just 10 anys de la seva primera participació a Europa. I no és casualitat. Per mi demà crec que el Barça mereix aquesta Champions, perquè seria la consolidació d'un projecte, però de la consolidació a l'èlit europea del futbol. I crec que per les temporades que està fent l'equip, potser aquest any no han estat tan brillants i pot entrar dins de la normalitat, perquè al final t'ha faltat la teva millor jugadora, la millor futbolista del món, però crec que el Barça, per les últimes temporades que està fent, mereix un altre Champions.
Ens queda repassar l'última hora del Wolfsburg i el possible 11, però és que tenim en línia i en directe a les 12:20 de la nit, des d'Eindhoven, en aquest programa especial, l'entrenador de la primera Champions de la història del Barça, Lluís Cortés. Hola, Lluís.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, Lluís. Com estàs?
Molt bé, la veritat que molt bé.
Nerviós o no? O t'ho prens diferent ara ja?
No, per sort o per desgràcia ja no. La veritat és que és molt diferent quan estàs dins de quan estàs fora. Al final, des de fora, tu mires com un aficionat. Al final, és veritat que tinc molts amics i moltes amigues a dins, i ja he parlat amb ells aquests dies previs, desitjant sort, a veure com anaven els nervis i tot. Però des de fora, realment, com que t'hi jugues més aviat poc, la veritat que molt, molt tranquil, i esperant que arribi demà a les 4 per poder gaudir d'un bon partit de futbol primer i tant de bo d'una victòria al Barça.
Com la veuràs i on la veuràs?
Bueno, la veuré... Mira, jo havia de marxar als Estats Units avui divendres. Aquest era el pla inicial per temes de futbol, d'històries que tinc per allà. Al final marxo dimecres, però clar, ja quan m'ho van dir va ser aquest dilluns i ja no em vaig poder organitzar pel viatge a Eindhoven, i finalment estaré locutant el partit per la competència, però no sé si puc dir-ho.
Sí.
Ja ho he dit.
Què estàs, a Catalunya Ràdio?
No, estaré a Cadena Ser. Estaré a Cadena Ser, que col·laboro amb ells un cop per setmana. Sí, i llavors demà fan el carrusel, a nivell estatal fan el partit del Barça també, i estaré amb ells comentant el partit.
Clar que sí, home, no passa res. Aquí tothom
que,
fa...
Que nosaltres ens escoltin en directe i que escoltin en Lluís els anàlisis amb el podcast.
En diferit, el podcast i ja està.
Ara es pot fer tot.
Sí, aquí tothom, evidentment, tothom fa la seva feina, i el més important és que arribi al futbol femení.
Aneu sobrats de col·laboradors, que tens aquí a la Durne, al Marc, a la Laia...
Home, a l'Irigoyen també.
Tens aquí un despliegue increïble.
Sí, sí, el Marc i el Zubizarreta hem tingut avui, vull dir que imagina't.
El que potser falta demà a RAC1 és Balaguerina.
Podríem fer aquí, Lluís, et podries comprometre, si el Barça demà guanya la segona Champions, una ronda de balagarines per celebrar-ho,
I tant, el que faci falta. Sí.
La balagarina.
Com t'apreta. Escolta, m'has estat encuriosit. Què vol dir, temes als Estats Units? Què hi vas a fer als Estats Units?
Bueno, mira, aquest cop hi vaig amb un... Es fa un simpòsium d'entrenadors als Estats Units, i vaig de ponent a un simpòsium a North California, i després vaig a fer un parell de clínics també, com de training camps, però que són d'un o dos dies amb nens i nenes allà als Estats Units. I bueno, ja és el segon cop que hi vaig. També estic fent temes de consultoria amb algun club allà als Estats Units, i bueno, la veritat que m'ho passo molt bé. És un lloc on inverteixen molt en futbol femení, on creuen molt en futbol femení, ja des de fa molts anys que estan apostant fort pel futbol femení, i sí que és veritat que els falta potser aquests coneixements més del joc, no? De la tàctica, del joc col·lectiu, i aquí sí que des d'Espanya, des d'Europa, els podem ajudar molt, i clar, quan ells veuen algú que surt del Barça i que els pot aportar llum en aquest tema, doncs ho aprofiten, i jo també aprofito d'aprendre moltes coses que ells doncs també fan bastant millor que nosaltres, no? A nivell de tot el que és el show business, podríem dir, del que envolta el futbol i el futbol femení. En això sí que la veritat és que hem d'aprendre molt de com funcionen els Estats Units.
Clar que sí, clar que sí. Me n'alegro moltíssim, doncs, que tinguis molta sort en aquest viatge i amb aquestes coses que faràs als Estats Units. Escolta, tornant a la Champions de demà, a veure, qui és el favorit? Perquè aquí, pel que m'ha estat dient durant tota la nit, sembla que a priori el Barça arriba millor físicament, que no passa a Turí, a més, ha estat ara 15 dies sense competir, que no sé si és bo o dolent, i en principi té millor plantilla i millor futbol que el Wolfsburg, en principi, no?
Sí, 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 estic d'acord en tot això, menys potser en el que estar tants dies sense competir que sigui positiu. O sigui, és veritat que és cert, o sigui, és veritat que és bo perquè en l'últim cap de setmana sense competició t'has estalviat possibles lesions, t'has estalviat càrrega de minuts, t'has estalviat moltes coses, però són molts dies que estàs pensant en un únic partit, no? Que estàs pensant en aquella final, en aquell partit que estàs preparant, i a mi, personalment, això és una opinió, a mi m'agradaria més haver jugat diumenge, haver acabat potser la Lliga, o haver acabat la Copa, o haver acabat una altra competició, i tenir un microcicle normal de 4-5 dies de preparació de la final per no tenir un excés de dies i un excés de pensaments al voltant del partit, no? O sigui, té coses bones, perquè físicament segurament arribes millor i més descansat, però crec que emocionalment o psicològicament, a mi la meva opinió és que en una setmana és més que suficient per preparar un partit.
Ho veurem demà, no? A veure com responen. Ha canviat molt aquest Barça respecte al teu, el que va guanyar l'única Champions a Göteborg 2021? Com el veus?
Bueno, jo crec que sí que hi ha coses diferents, de fet, hi ha jugadores diferents, i les jugadores al final també et donen més o menys possibilitats en el joc, no? Al final, l'entrada d'Irene, d'Engen, de Rolfo, que és una jugadora que està sent molt, molt important també, de Lucy Bronze, de Heise, o sigui, són jugadores que et canvien, o que et poden canviar també el joc, perquè et poden aportar coses diferents de les jugadores que nosaltres teníem en aquell dia, no? I després també cada entrenador pot aportar les seves coses. Sí que és cert que pel que fa al model de joc, al final quan estàs al Barça ja saps a què ha de jugar el Barça i quin és el model de joc del Barça, o pots intuir-lo, o pots intentar jugar a algo similar.
Però perdona, Lluís.
El que la gent pensa que és el Barça, sí, digue'm.
Sí, no, sobre això que dius, és que hi ha gent que diu que juga una mica pitjor estèticament que el teu Barça, però que és més madur i que competeix millor. No sé si estàs d'acord amb això.
Hosti, mira, jo, i et seré supersincer, jo tampoc l'he vist molts, molts, molts partits del Barça d'aquesta temporada. O sigui, potser n'he vist 8 en total o 10 en total. Llavors tampoc puc fer una valoració tan escrupulosa com podrien fer altres, no? Vull dir que no puc entrar en aquesta valoració. Jo crec que al final Patri Guijarro és la mateixa o és molt semblant jugadora fa 2 anys que avui, o Alexia Putellas, si no fos per la lesió segurament també, o Aitana Bonmatí, o sigui, aquestes jugadores que són les peces claus de l'equip, no crec que hagin canviat molt. Potser Patri és per la posició, no?, que ha hagut de jugar a interior aquest any diverses vegades, potser sí ha canviat més, però en la majoria tampoc és que hagin canviat tant. No sé, jo al final sí que llegeixo les vostres cròniques o comentaris i a vegades, no, és que juguen pitjor, és que no sé què. Dic, bueno, al final, què és jugar millor, què és jugar pitjor, què ens atenem, quines rotacions es fan, ens basem només en el número de gols, no ho sé, però tampoc, ja et dic, no puc mullar-me molt perquè no l'he vist prou com per fer una crítica amb prou fonament.
Val. Demà té un marrón Jonathan Giraldez, no sé si amb Alexia Putellas o amb l'11, si ella no és titular. Tu què faries en el seu lloc? Perquè és difícil, no? Demà.
Hòstia, és complicat. I jo fins ahir, o fins abans d'ahir, jo pensava que no jugaria d'inici i ja està, i s'utilitzaria en cas de necessitar-la o en cas que es donés un escenari per poder-la posar. Però al final, insisteixo, jo vaig estar amb Alexia fa 3-4 setmanes, ella estava supercontenta, vam estar parlant molta estona i ella estava supercontenta del procés de recuperació, ella es trobava bé i ella tenia molt clar que volia estar al 100% per aquest partit que ve demà. O sigui, al final, que no hagi jugat contra el Madrid d'inici o que no hagi jugat contra el Sevilla d'inici, això segurament era indiferent, no? O sigui, ella volia estar bé per aquest partit. També és cert que fins avui no n'ha jugat cap de partit 90 minuts i contra un rival i amb un ritme de competició el que t'exigirà demà, no? Llavors, això és una mica el que em fa mi dubtar, però també ahir o avui en roda de premsa s'ha dit que està al 100% i que està bé i que si no juga és un tema de l'entrenador, que això també és un marrón, no? És una llosa una mica a sobre del míster de dir, joder, vaya favor que m'has fet, no? Com a entrenador.
No, no,
però clar. Però bueno, jo crec que al final és un tema, jo crec, de veure si realment Alexia està al 100% o no, i si no està al 100%, jo potser no la posaria d'inici, perquè al final necessita jugadores en una final que estiguin realment molt ben preparades per aquest partit. però també conec molt l'Alexia i és una jugadora amb la que segur que Jonathan s'ha sentat, han parlat i la decisió no serà un tema únic o una decisió única de Jonas, sinó que serà una decisió mancomunada amb Alexia i potser també amb staff, amb serveis clar. Mèdics i amb altra gent de l'staff.
És que necessites primer trobar l'equilibri dins del vestidor, no?, com a entrenador. Vull dir que no és fàcil el rol de mà de Jonathan Giraldes, perquè tens a la millor jugadora del món els dos últims anys, una jugadora desequilibrant, que et pot canviar una final, que en el seu millor moment seria titularíssima, o en qualsevol altre moment sense la lesió seria titularíssima, però alhora estàs jugant d'una manera durant tot l'any amb una sèrie de jugadores que han agafat un rol també i una importància dins l'equip. Vull dir que trobar l'equilibri, jo crec que és molt difícil, si em trobés en aquesta situació. Lluís, i tu que has estat entrenador, ha de ser molt difícil demà això,
Sí, perquè és un dia en el que no has de fer invents i no has de fer experiments. O sigui, al final és un partit que ja per si sol ja porta molts nervis pots afegits o molta tensió o molts factors diferents als que estàs habituat en la lliga, no? Llavors, jo crec que és un dia per fer pocs experiments, no? I per fer poques proves. Llavors, sí que és cert que si tota la lliga, o gairebé tota la lliga, l'has estat jugant sense Alexia, potser el més adequat seria iniciar sense Alexia. Però és que Alexia és una jugadora que jo sempre ho deia, a vegades a mi em rajaven, i ja el puc dir perquè ja no estic dins, em rajaven perquè, oh, és que les rotacions i Alexia ha de descansar més. Ja, però és que quan Alexia descansava, l'equip jugava pitjor. O sigui, l'equip era millor quan Alexia estava dins del camp, perquè jugava i feia jugar a la resta, no? Llavors, aquí també com a entrenador has de valorar, però jo crec que serà un partit també d'alta intensitat. El Wolfsburg és un equip que portarà el Barça al límit, segur, amb transicions ràpides, pressionant, quan hi hagin passat els dins, apretaran fort en duels, buscant també aquest duel, i aquí és on s'ha de prendre una decisió intel·ligent, sí? Pensant en tots aquests factors. Que per sort jo ja no estic i no l'he de prendre i per tant aquest marrón ja no em correspon a mi.
Està molt bé, clar que sí. Escolta, no pateixis molt demà. Et veurem la temporada que ve alguna banqueta o no d'algun club? Com està això? Jesús.
Bueno, a veure, no, ara mateix no us puc donar cap exclusiva perquè no la tinc, no? Vull dir, no perquè no vulgui, sinó, a veure, jo és cert i ho he dit altres vegades i amb alguns de vosaltres en petit comitè també us he dit, jo acabo contracte amb Ucraïna aquest estiu, la idea és no renovar amb ells és cert que volen que continuï 2 anys més per fer tot el procés de Nations League i de classificació per la Euro 2025, però la veritat és que per mi està sent molt difícil el ser seleccionador d'un país en guerra. Aquesta és la realitat, no? I moltes vegades sento que necessito sentir-me més entrenador. Sí, llavors, ara mateix això, a Ucraïna, no ho tinc. I no és un problema ni de la federació, ni de les jugadores, ni meu. O sigui, és un context que no preveiem, però que s'ha donat. I, per tant, la idea és no seguir. I, per tant, la idea és poder trobar algun altre projecte il·lusionant, que no sé si el trobarem a l'estiu o més endavant, però sí que la idea és poder trobar alguna banqueta, no sé si d'un equip, no sé si d'una selecció, però algo que sigui atractiu, que sigui il·lusionant i sobretot que sigui un projecte en el qual vulguin que Lluís Cortés participi i sigui una persona important en aquest projecte.
Tens alguna cosa per això? D'alguna lliga estrangera o espanyola?
No, he parlat amb alguns clubs i amb alguna federació, però de moment no hi ha cap oferta i no he dit ni que sí ni que no a cap oferta. Va. Sí. I la idea, donaré una petita exclusiva, va. Que no és una exclusiva, però la idea és no estar a la Lliga Espanyola. La idea és provar alguna cosa fora.
Va. 12:33, ha quedat dit aquesta notícia que ens ha explicat Lluís Cortés. Què anaves a dir?
No, que el dia 30 de juny ens dona més detalls, oi que sí, Lluís?
Ojalà el dia 30 de juny us pugui explicar alguna cosa més, però clar, és que ve la Federació Espanyola de Jorge Vilda i ens contraprograma la jornada per a periodistes que teníem prevista al campus, donant la llista definitiva de convocatòria mundial, que ja veurem si ho mantenim, si ho canviem, no sé què farem, però la veritat és que m'ha donat una mica de pel sac, podríem dir així, el que la federació posi aquest dia la convocatòria, perquè molts de vosaltres segurament estareu treballant també amb aquest tema.
Home, és que ve un mundial, i a més la llista d'Espanya, amb tot l'enrenou que hi ha al darrere, que això no sé... L'altre dia Mapins deia aquí, el tu diràs, jo no hi aniré si no canvien les coses, en canvi hi ha jugadores que sí que potser que hi van de les que no hi havien d'anar-hi. No sé si això pot acabar sent un problema dins un vestidor com el del Barça o d'altres vestidors, Lluís.
Home, jo crec que sí. Jo crec que al final el conflicte de la Federació Espanyola afecta. O sigui, afecta els equips, però afecta cada una de les jugadores. O sigui, no és una situació còmoda per ningú. O sigui, evidentment, ni per Jorge Vilda i el seu staff, tampoc per la Federació, però tampoc per cada una de les jugadores que ha decidit no anar, o cada una de les jugadores que ha decidit sí anar-hi, perquè ha cregut que era una oportunitat i que al final elles no tenien cap problema amb Jorge ni amb la selecció i han decidit anar-hi. I al final és una situació delicada que ha pogut generar conflictes. El que sí que crec que al final hem d'aprendre a respectar les decisions també de cada jugadora. O sigui, les jugadores són molt lliures de decidir si volen anar o no. O sigui, jo respecto molt que Mapi León no vulgui anar. Si ella creu que no es donen les condicions per anar-hi, al final és una opinió respectable i se l'ha de respectar i ja està. Però també s'ha de respectar a Laia Codina, que hi ha hagut aquesta setmana una mica d'enrenou amb unes declaracions que va fer. També s'ha de respectar que ella vulgui anar-hi, perquè ella potser no té cap problema i potser considera una oportunitat el poder anar a la selecció espanyola en aquest context, no? Llavors, aquí crec que hem d'aprendre com a societat també a ser més respectuosos, cadascú dels seus motius per prendre la decisió que vulgui, i hem d'acceptar i respectar l'opinió de cadascú. I jo crec que al final Espanya acabarà fent una llista amb jugadores diferents de les que ha convocat en les últimes convocatòries i que serà un equip competitiu, no sé si per guanyar el Mundial, però sí perquè ens ho passem bé en el pròxim Mundial a Austràlia.
Això serà a l'estiu. Veurem què acaba passant amb aquesta llista. Demà la final de la Champions. Gaudeix-la. A veure si demà s'aconsegueix la segona. Lluís, i engrandim aquest palmarès que vas començar tu a Göteborg 2021.
Igualment. Tant de bo pugueu fer una altra foto als periodistes com vau fer a Göteborg, una foto amb la Copa, amb la Champions, i m'agradaria molt de veure-la.
Sí, oi tant, a més amb mascaretes anàvem encara allà a Göteborg, que no hi havia...
Covid. Sí, és veritat. Tant de bo...
A veure si l'Irigoyen ens deixa fer la foto.
Sí, perquè és un acaparador. Aquell any...
Què passó?
Final sense públic. Uah, no podíem tenir accés a les jugadores sempre, pel Covid. I estàvem a fora...
Una foto amb la copa,
i estava fora a les altes hores de la matinada esperant a que sortissin, i surt l'Alexia amb la copa i ens diu, us voleu fer una foto amb la copa? I tu dius, no, tranquil·la, no hace falta.
Està canviant el relato, Lluís.
I després al final fa repartir, m'ha dit, sí, va, la fem amb tu, perquè clar, ens vam quedar sense...
Està alterant el relato. Jo la llamé a Alexia i dije, Alexia, re la copa per la Iacoy que la quiere. I Alexia fue y trajo la copa.
És animal, que és farsat. Apa, Lluís, una abraçada.
Que bueno. Una abraçada a tots,
que vagi bé, adéu. Adéu. Lluís Cortés, també en directe, un altre gran protagonista avui en aquest especial que estem fent prèvia de la Champions femenina des d'Eindhoven, des de l'hotel Intel Art d'Eindhoven. Escolteu, ens queda per escoltar el Wolfsburg, fer el possible 11 de les Alemanyes, i us demanaré una última opinió. Val? Després d'haver-ne parlat dues hores, l'última opinió, l'última sensació que tingueu abans de la final. Ballera, va, tu que has estat pendent del rival, què diuen les Alemanyes?
A veure, mira, d'entrada, a Tommy Stroth, l'entrenador del Wolfsburg, que és neerlandès, per cert, que juga la seva, aquesta final a casa, podríem dir-ho així d'alguna manera, li han preguntat pel 5-1 de la temporada passada al Camp Nou. I ell ho ha volgut girar. Ha dit, sí, d'acord, 5-1 al Camp Nou. Però a la tornada van guanyar el Barça per 2-0.
No serà com el partit d'anada. Hem de tenir en compte el segon partit que vam fer, el de tornada. En una setmana vam aprendre molt i vam millorar, i des d'aleshores hem evolucionat bastant també. Abans de començar la temporada ja vaig dir que m'agradaria jugar contra el Barça partit únic a la final, i ara ho podrem demostrar.
Aquesta és l'opinió de Tommy Stroth. Evidentment està convençut que poden guanyar el Barça, igual que ho està la seva capitana, Alexandra Popp, que jugarà una altra final. Experiència no n'hi falta. Té 3 títols, recordo, els 2 que té el Wolfsburg i també un amb el Duisburg alemany. Popp ha volgut elogiar el joc del Barça, però també, de la mateixa manera, diu que ho poden contrarrestar a l'estil alemany. En qualsevol cas, crec que val la pena escoltar la reflexió que ha fet de l'evolució de l'equip blaugrana en els últims anys.
Gut, wenn man jetzt das letzte Jahr sieht, dann sind sie nicht besser als Lyon.
L'any passat no diria que van ser millors que el Lió, però si ens fixem des del punt de vista futbolístic, és un dels millors equips. És divertit veure-les jugar, demà potser no tant. El 2014 vam jugar contra el Barça i era totalment diferent. Tenien la qualitat i l'estil del futbol espanyol, però no l'utilitzaven amb aquesta coherència i aquesta continuïtat dels últims anys. Ho han fet de manera fantàstica i per això han aconseguit tantes coses.
Wir wollen dagegen jetzt angehen und den Titel aber dann für uns erspielen und nicht an Barcelona weitergeben.
I encara escoltarem una última opinió, en aquest cas un altre cop de l'entrenador, de Tomi Strott. Parlant sobre Gil Rort, n'heu parlat en aquest Tuviràs amb Márquez Zubizarreta, aquesta setmana Rort, en una entrevista a TV3, tornava a confessar que el seu somni és jugar al Barça. Hem preguntat si això ho troba normal, a l'entrenador del Wolfsburg, que una jugadora seva, abans d'una final, digui que en algun moment li agradaria jugar a l'altre club, a l'equip rival. Això és resposta del tècnic.
No, res nou per nosaltres. La conec des de fa 8 anys i ja m'ho havia dit al Twente, no és nou. El Barça té un problema perquè Rort juga per nosaltres i no per elles. La temporada passada va marcar en els dos partits de semifinals i això demostra la seva implicació.
Possible 11 del Wolfsburg per demà, Aleix. L'hem fet sense invents, amb Froms a la porteria, Wilms, Hendrich, Janssen i Rauch en defensa, amb un mig del camp format per Oberdorf, Rort i Alexandra Pop, i a dalt, a les bandes, Ut i Jones de Tir, i en punta la màxima golejadora d'aquesta Champions, Payor. Si volgués ser una mica conservador, podria, per exemple, fer entrar a Latvein al mig del camp. El que jo em pregunto és qui deixa fora. Oberdorf segur que no, i les cinc que hem mencionat, Rort, Pop, Hood, Payor i Jones Dottir, és difícil asseure ara mateix una d'aquestes jugadores a la banqueta, però potser contra el Barça Strott d'alguna manera canvia la manera de jugar i és una mica més defensiu.
Per tant, també algun dubte en el Wolfsburg, però aquest seria l'11. Qui xiula demà aquesta final de la Champions?
Xiula la galesa Cheryl Foster, serà per ella la primera final. Ha xiulat el Barça aquesta temporada, 3-0 del Barça al Camp Nou contra el Bayern de Múnich. També ha xiulat aquesta temporada el Wolfsburg, als quarts de final de la Champions contra el Paris Saint-Germain. I també va xiular el 2-0 de la tornada de les semifinals de l'any passat. Home, no és massa bon record, però tampoc crec que condicionés ni molt menys el resultat. Aquesta és l'historial una mica de l'àrbitre galesa. Al VAR hi haurà un habitual de la Champions, ja sigui masculina com femenina, com és Massimiliano Irrati, l'italià.
Esperem que no tingui errades, Irrati, demà, des del VAR. L'última, de Juan Irigoyen, en aquest especial que estem fent des d'Indoven. Juan, va, com ho resumiries?
A ver, bueno, yo creo que mañana están las condiciones para que el Barça gane la segunda Champions. Después, esto es un deporte colectivo, entonces, evidentemente, pueden pasar que se dé alguna sinergia de grupo que al Barça le afecte. Pero en líneas generales, creo que mañana va a ser un buen día y que Alexia Putellas va a levantar la copa que no pudo levantar ella, que no era primera capitana en Gotemburgo, sino que en ese momento estaba Vicky Lozada.
Edurne.
Totalmente de acuerdo. Yo también creo que tots els al·licients, tots els elements que convergeixen aquí porten cap a una segona Champions del Barça. Cada vegada que ha jugat una final ha anat conquerint petites coses, tot i que sigui amb derrotes, no? Doncs aquesta primera sense públic, la segona aquesta mobilitat, i jo crec que tot porta cap a que anem a veiem a Eindhoven la segona Champions, i aquesta primera aixecada per una Alexia, que seria el premi a un dels anys més complicats de la seva carrera.
L'última del Marc Andrés.
Deixa'm dir, tot això que ha dit el Gerard, demà a partir de 2:45, més o menys, ho analitzarem a fons, de veure què ens presenta el Wolfsburg, què ens presenta el Barça, però jo estic d'acord amb el que diuen. Jo tota la setmana, tots els mesos, les setmanes prèvies a aquesta final, he vist el Barça com a favorit. 60%, no estic parlant de bogeries del Barça, un 75, un 80, no, 60%, però sí que veig el Barça favorit, i és que veig un atac del Wolfsburg molt potent, veig un mig del camp on depèn del que presenta el Wolfsburg el Barça pot superar-lo, però és que sobretot hi veig una diferència enorme entre l'atac del Barça i la defensa del Wolfsburg, i crec que les blaugrana poden fer molt i molt mal i endur-se aquesta segona Champions, la primera de l'era Alexia com a primera capitana.
Pallera, que s'ha estat voltant per Eindhoven, vols afegir també alguna cosa? Vols fer la teva última opinió d'aquest partit?
Heu dit moltes coses. Yo confío en
todas muy buenas.
Sí.
Un nivel.
Ha sido una tertulia espectacular, ¿eh, Juan?
No, es que te tenemos, tenemos una leyenda como Juan.
Sí, 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 moltes coses, la veritat.
Eso es lo mejor que dijiste, Marc Andrés.
Confío en lo contra Uda Hansen, contra Rauch. Crec que l'any passat baixar la va aturar, perquè tenia les condicions, però crec que Rauch és, com ha dit el Marc Andrés, una lateral ofensiva, igual que Wilms, però és qui s'ha d'anar a cuidar de Hansen. I el Barça té la carta guanyadora aquí, la va tenir contra el Chelsea, i esperem que la tregui també demà al Philips Stadium.
Clar que sí. Laia, ens queda alguna cosa per explicar? Clar, tot el que passarà demà, a banda de l'especial que farem aquí a l'Intel Art Hotel d'Eindhoven amb el Via Lliure i amb la prèvia del partit, hi haurà moltes activitats aquí a Eindhoven amb l'afició del Barça.
Sí, durant tot el dia al centre de la ciutat, els diferents grups d'animació, l'afició del Barça s'ha citat al centre de la ciutat i a la una del migdia September Plain Market, que està al centre, i per anar a les dues del migdia tots junts caminant cap a l'estadi, que està a uns 10 minuts a peu. L'afició alemanya, en canvi, en uns 5.000 es concentra en el gran cafè Josh. La final a les 4 de la tarda, per tant, no us despisteu sí, gaire, tant no, si sou a Eindhoven com si no.
No dineu fort, no dineu fort demà, eh? Dinar lleuger cap al camp, tu.
I a l'estadi el gruix d'aficionats blaugrana estarà a les zones oest i nord. Hi haurà banderes blaugranes que el club repartirà a fora l'estadi per tots els aficionats que demà siguin al Philips Stadium. Les jugadores esmorzaran a les 9, no hi haurà passeig perquè tot queda molt comprimit demà, a les 12 dinar i a les 2 sessió de vídeo, una sessió curta, i després directes cap a l'estadi on està previst que hi arribin com a molt tard, a 2:45 del migdia, que serà l'hora que començarem també la transmissió.
Per tant, demà atents, que us narrarem puntualment tot el que passi en aquestes ja ultimíssimes hores prèvies a la gran final de la Champions femenina entre Barça i Wolfsburg. N'hem parlat més de dues hores amb moltíssims protagonistes i amb uns grans analistes com el Marc Andrés, l'Edurne Concejo i el Jonny Goyen. Gràcies, nois, gràcies, eh? Gràcies, ja us aplaudeixo jo, eh? Heu fet una tertúlia espectacular. Moltíssimes gràcies. Descanseu, no patiu molt demà i us llegirem al País, a La Vanguardia, i a tot escoltarem a la prèvia d'aquí de RAC1. Gràcies. Adéu, adéu, una abraçada forta.
Bona nit.
Descanseu. A dormir d'hora, eh? A dormir d'hora. A dormir d'hora, que ens coneixem.
No hi ha aftes per aquí?
Laia Ballera, també, a descansar.
Bona nit. Vinga, i demà va. El gran dia, disfrutar-lo molt, sobretot.
Que vagi bé. Vist que hi ha discoteques d'Eindhoven que tenen llums blaugrana. Circula
ah, sí?
Ja, sí, circula algun vídeo per les xarxes amb però, llums de color blaugrana.
Però
ja...
hi ha codi intern, per tant, a descansar.
No, no, nosaltres no hi anirem, però que sàpigues que hi ha gent que ho està donant tot a la prèvia.
Fins ara, Ballera. Gràcies.
Bona nit, bona nit.
Vinga, fem una pausa, tanquem tertúlia, fem una pausa i no us ho creureu, però hi ha vida més enllà d'aquesta final de la Champions femenina. I en el pròxim quart d'hora, en aquest tram final d'aquest Tu diràs especial, ho repassarem. Parlarem del City-Manchester, final de la Copa de demà. Hem d'escoltar el tècnic de l'Espanyol, el tècnic del Girona. Hem de parlar del derbi Barça-Atlètic Madrid-Castilla, del clàssic de filials, i també de bàsquet, de Fórmula 1, i de moltes coses més, aquí en aquest Tu diràs especial des d'Eindhoven.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs.
Què passa si una enorme nau extraterrestre fa el descens just damunt de la teva Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Sabem com n'és d'important tenir algú a prop. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec immediat per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita-la a la teva oficina o amb només un clic a l'app CaixaBank Now.
Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant.
Para ti, que le robas tiempo a tu día para hacer lo que más te gusta, hacer deporte. Para ti que sabes que el compromiso lo es todo. Para ti que buscas lo mejor en nutrición. Para ti, YoPro de Danone. Proteína natural que alimenta tus músculos. YoPro de Danone. Y ahora prueba las nuevas mousses YoPro de chocolate y caramelo con 0% de azúcares añadidos y bajos en grasas.
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i al futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Vueling connecta llocs i persones, igual que l'esport connecta passions i il·lusions. Des de Vueling, companyia aèria de referència a Barcelona, volem estar al costat del talent i el futbol femení. Aquest dissabte s'escriurà una nova pàgina en la història. Però més enllà del resultat, ens seguiu fent somiar, demostrant-nos que res és impossible.
Ja saps on aniràs aquest estiu?
Allà on em dugui el meu nou Peugeot.
La gamma SUV de Peugeot té plans per tu. Aconsegueix un Peugeot 2008, 3008 o 5008 amb un avantatge addicional de fins a 2.500 euros i entrega immediata. Informa-te'n a Peugeot.es. Peugeot.
Experimenta el sabor únic i el caràcter de la garnatxa negra de la Terra Alta amb la nova selecció de gourmet La Vanguardia. Massaluca negra de vins de relat, Mater Teresina del Celler Pinyol i Adalta negra de Terra Remota. Sis excel·lents vins negres valorats en 125 euros ara per només 79. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC1 us està oferint Especial Tudias amb Aleix Parisi en directe des d'Innovan amb el suport d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling.
I la una de la matinada, aquí seguim des d'Eindhoven. Hem parlat durant més de dues hores de la final de la Champions femenina i demà passaran més coses. Per exemple, a la mateixa hora, demà a les 4 de la tarda, a Wembley es juga la final de la Copa d'Anglaterra. És un derbi de Manchester entre el City i el United. Tenim per aquí el Miquel Agut per parlar-ne. Hola, Miquel.
Què hi ha, Aleix Parisi, Emilian? Bona nit.
Què tal? Bona nit. També corre per aquí el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
Hola, Aleix. Velstrasusten. Alguna cosa així que vol dir bona nit en neerlandès.
Molt bé, bona vale. nit. Bona vale. nit. I el Xavi Puig també corre per aquí. Hola, Puig. Sí.
Hola, bona nit.
Vinga, repassarem una mica l'actualitat futbolística que hi ha més enllà de la final de la Champions. Comencem, Agut, amb aquest derbi de Manchester, que pot decidir el segon títol de la temporada pels de Guardiola.
Exacte, un partit, aquest derbi de Manchester, que el que farà serà dictaminar qui guanya la Copa d'Anglaterra. És el penúltim partit de la temporada pel City, l'últim pel United, un City que ja és campió de Lliga i busca el doblet, i dissabte de la setmana que ve a Istanbul el triplet amb la Champions. Però Guardiola no vol pensar en el partit del dia 10 abans de l'Inter al United.
Ens aniria bé si pensem què hem de fer per guanyar demà. No hem de pensar si serà el segon, el tercer, el quart o el cinquè. Hem d'analitzar els punts forts i les febleses del rival per guanyar-lo. El més important és el partit i el soroll que l'envolta, no podem controlar-lo. Ens queden dos partits i hem de saber què fer per guanyar-ne un i després l'altre.
El City té tota la plantilla disponible. Recordareu que contra el Madrid Aké va ser baixa, però ja està recuperat i podrà jugar. El United recupera Rashford, però no té Lisandro ni Anthony. Per cert, parlant de copes, Aleix, demà també juga una altra final a les 9, Alemanya-Leipzig-Eintracht.
Un dels noms del dia, Miquel, és el de Mitchell. Avui ha fet una roda de premsa per explicar els motius pels quals ha ampliat el contracte amb el Girona fins al 2026, que és el més destacat que s'ha dit a la sala de premsa Montilivi.
Doncs mira, vol créixer en paral·lel amb el club, diu el tècnic. Entre d'altres coses, el gran objectiu, evidentment, és consolidar-se a primera més enllà de carmelets europeus que hi pugui haver a l'horitzó. Tenia contracte fins al 2024, l'ha ampliat per la confiança entre les parts.
No demano una re, perquè tot que hem parlat durant aquests dos anys s'ha complit. És confiança, i un cos tècnic i un entrenador demanen això, no?
Amb la boca petita, reconegut que hi ha alguna clàusula per marxar, no és un tall gaire entenedor, o sigui que pareu l'orella.
Ah, i clàusula sempre... Bah, sí, però no sé. No, la paraula sempre és més fort que qualsevol signa.
O sigui, que sí que hi ha clàusula, però que el que preval és la paraula, i que si algun dia s'han de dir alguna cosa abans que venci el contracte, el 26, se la diran amb total tranquil·litat al club, a l'entrenador, o l'entrenador al club. D'altra banda, Mitchell, que per cert ha estat acompanyat de l'equip tècnic i escortat pel president del Figeli, i Quique Cárcel, el director esportiu. Un Cárcel que té prou feeling amb Mitchell com per no haver dubtat mai de la continuïtat del madrileny.
Jo mai he dubtat de que Mitchell continuaria, mai. Tenim una relació molt, molt dia a dia, sempre hi ha aquest punt de connexió i de... Jo estic convençut que el dia que Mitchell no estigui en el punt que està ara ho hagués notat.
Doncs això és el que ha dit Quique Cárcel de Mitchell. Es coneixen prou i tenen prou confiança. 35 partits guanyats de Mitchell a la banqueta del Girona fins ara, 19 d'empatats, 29 de partits de perduts, perdó, 119 gols a favor i 95 en contra, és el balanç del tècnic madrileny a Montilivi.
Bons números. A veure si els amplia aquest diumenge, no?, en l'última jornada de Lliga, que li pot donar accés a Europa contra Osasuna.
Sí, ha dit que aniran a buscar els navarresos des del primer minut i que han d'igualar la intensitat que té l'Osasuna a casa. I amb Europa o sense, el que cal és donar-ho tot per acabar la temporada amb la consciència tranquil·la.
Va ser important tenir la consciència tranquil·la, d'anar en les mejores condicions. Per això no vol dir que guanyarem. Però penso que l'equip donarà la seva millor versió.
Tot això perquè ell ha reconegut que no ha sabut motivar els jugadors de cara als últims partits que s'han jugat i en què els resultats han estat els desitjats. Recupera el Girona de cara a aquest partit Ivan Martín, contra pronòstic, i també Riquelme té el dubte de Juanpe. Arbitrarà Ortiz Arias, madrileny, al bar, al gallec Iglesias Villanueva, i si hi ha classificació europea no serà a Montilivi, però dilluns hi haurà celebració amb l'afició. Petit format, però n'hi haurà.
Perfecte, doncs tant de bo hi hagi celebració. Això al Girona. A la mateixa hora diumenge jugarà l'Espanyol. Dani Aguilar, l'equip està ja descendit i el partit contra l'Almeria estarà marcat per les protestes de l'afició contra l'arbitratge, sí, i contra la directiva. No?
L'objectiu és manifestar-se contra aquesta persecució arbitral que explica l'Espanyol que ha patit a les últimes jornades, i és per això que des de la Federació de Penyes, en una iniciativa a la qual el club dona suport de forma oficial, es vagi vestit de negre. Un negre que ja està monopolitzant els colors del club. De fet, a les xarxes ha canviat els seus colors per al negre i ha situat el lema al capdamunt de tot del perfil de Twitter de Dol per la justícia esportiva. També m'ha parlat Luis García.
Es algo que la gente lo ha organizado, creo que de forma acertada, para quejarnos en cierta medida de lo que hemos sufrido últimamente, y a partir de ahí después ya veremos a ver qué es lo que hace a nivel de club, lo que hacemos a nivel de club, lo que hacemos a nivel de equipo, ya lo veréis el domingo.
Però és que no només és això, sinó que també, segons hem pogut saber, una de les accions que es valoren és que els jugadors surtin amb aquestes samarretes i es quedin aturats durant el primer minut, és a dir, que no hi hagi futbol en el primer minut de partit. A més, també es pretén que els aficionats duguin un xiulet i durant els 10 primers minuts xiulin, però evidentment també hi haurà no tot contra l'arbitratge, sinó que també l'afició vol protestar contra la gestió del propietari Chen Yancheng, també Domingo Catoira, direcció esportiva, aquí consideren culpables del descens i la situació que està vivint l'Espanyol.
L'Espanyol a les 9, aquest Espanyol-Almeria, sí. La lluita pel descens, el Girona a 6:45 de la tarda, diumenge també en horari unificat en la lluita per Europa. I si baixem dues categories, demà, aquest dissabte, tenim l'anada de les semifinals per pujar a segona, miniclàssic, el Johan Cruyff a les 9 de la nit, demà Barça-Atlètic, Real Madrid-Castilla Puig.
Sí, el Barça amb Pelayo i Arnau Rafus de baixa, Márquez recupera Román Vega i podrà disposar també de Lamine Yamal i Marc Guiu, que ja han tornat de l'europeu amb la selecció espanyola sub-17, de moment però no hi ha convocatòria encara per aquest partit. Al davant el Real Madrid-Castilla, té les baixes per lesió de Mario De Luis, el seu porter titular, i de Ribas, a més sancionats Peter i Teo Zidane. L'entrenador del Barça Atlètic, Rafa Márquez, espera rematar una bona temporada amb un triomf que l'apropi a l'ascens.
Al final, en este tipo de partidos tienes que ser muy eficaz, tratar de rozar la perfección para poder conseguir buenos resultados, y bueno, es lo que intentaremos el día de mañana. Yo creo que hasta hemos superado los objetivos, ¿no? La verdad, no esperábamos un tan buen resultado. Obviamente creo que todo ha sido en base al trabajo de todos, del staff, de la directiva y obviamente de los jugadores, que cada partido han hecho su trabajo y el resultado pues es este, ¿no? Estar en playoff.
Des del cantó madridista, el tercer porter del primer equip i demà titular amb el filial, Luis López, espera treure un bon resultat a l'estadi Johan Cruyff.
El equipo, la verdad que está muy motivado, yo le veo con muchas ganas. Al final, el premio del trabajo todo el año son los playoffs y es lo que nos queda para poner la guinda al pastel.
El partit a les 9, demà al Superesports amb els Jaumes, Molló i Naveira.
Molt bé, doncs demà el seguirem també al Superesports després de la Champions femenina. Una última pausa, i ens queda encara el Mundet i anar cap al circuit de Catalunya amb el Quim Salvador, que tenim Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1.
RAC 1.
Sabem com n'és d'important tenir algú a prop. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec immediat per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita-la a la teva oficina o amb només un clic a l'app CaixaBank Now.
Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant.
Para ti, que le robas tiempo a tu día para hacer lo que más te gusta. Hacer deporte. Para ti que sabes que el compromiso lo es todo. Para ti que buscas lo mejor en nutrición.
Para ti, YoPro de Danone. Proteína natural que alimenta tus músculos. YoPro de Danone. Y ahora prueba las nuevas mousses YoPro de chocolate y caramelo con 0% de azúcares añadidos y bajos en grasas.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Vine al nou Obramat Sabadell, un magatzem per comprar amb més rapidesa amb tots els oficis del sector junts. Un pati de materials de més de 3.000 metres quadrats on pots accedir amb el teu vehicle, 4 caixes de gran volum i més de 300 places de pàrquing. A Sabadell, carrer de la Serra de Galliners 24. També a Obramat Ponés, professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC1 us està oferint... Especial Tu Diràs, amb Aleix Parisé en directe des d'Eindhoven, amb el suport d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling.
La una en punt de la matinada, abans de tancar aquest Tu Diràs especial que hem fet des d'Eindhoven, una mica de bàsquet, hem arrencat el programa connectant amb RAC+1 i amb la victòria del Barça que el classifica per les semifinals de la Lliga CB, i tenim per aquí el Mundet per sentir alguna reacció. Hola, Mundet.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Què tal? Bona nit. El Barça que ha escombrat en el segon partit del València de 23 a la Fonteta, 64-87, pel que comentàveu abans, poca cosa a explicar, no?
Poc, bàsicament perquè no hi ha hagut partit. El Barça ha rebentat el maig ja al primer quart, un 13-26 que ja era un 16-34 4 a la cua del segon, i el que ha sigut millor pels de Xaras, en cap moment hem vist un València amb capacitat per aixecar-ho. Avui el Barça ha arribat a dominar de 27 punts de diferència, i si no ha fet més sang a l'eix és perquè no ho ha necessitat. Hi ha un momentet, un cop d'orgull, que situa els de l'Alex Mumbrú, València Bàsquet a 14, però és tot un miratge, perquè les sensacions dels taronja han sigut especialment dolentes en aquest seu últim partit de la temporada. A ulls del Barça, em sembla molt interessant la reflexió que ha fet Sarunas Jasikevičius. Diu, hi ha una millora en relació al primer partit de quarta final que ja va ser bo.
Yo creo que hemos encontrado la gente adecuada y los chicos estaban acertados. Yo creo que hemos estado mucho mejor en la defensa que en partido de Palau, y bueno, la verdad que contentos y a prepararse para Málaga.
Coses que s'han de saber. Avui el Barça ha establert el rècord de triples en un partit de play-off ACB, 18. A més, amb una molt bona sèrie, 18 de 31, és un 58%, és una bestiesa. A més, ha pogut dosificar jugadors, han jugat els 12 homes que hi havia en acte, el que més, Satoranski, 24, Kuric, 23, i a partir d'aquí per avall, i es confirma la sisena participació consecutiva del Barça en unes semifinals de Lliga des que en va quedar fora l'última vegada a València, precisament, amb Giorgos Barzokas l'any 2017.
El rival ja el sabem, el sabíem des d'ahir, l'Unicaja de Màlaga, ja tindrem temps per parlar-ne. Fes-nos una petita pinzellada, Mundet.
Doncs que és un equip que arriba molt en forma en aquesta semifinal. És el vigent campió de Copa, es va plantar a la Final Four de la Champions i a quarts de final ha tombat de manera molt clara el Tenerife 2-0. L'entrena l'ex del Manresa i del Morabanc Andorra i Ivonne Navarro, amb internacionals espanyols com Alberto Díez, Darío Brizuela. És un equip que no tindrà res a veure amb València, molt i molt i molt intens, i de qui Xaras ja ha avançat que caldrá anar-hi en peus de plom.
Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con sus tiradores, ¿no? Con su contraataque. Yo creo que sobre todo esto lo que no podemos hacer es perder 21 balones, porque yo creo que si no es el mejor, seguramente el top 3 de castigar las pérdidas Unicaja, y bueno, ya son semifinales, es que tiene que ser difícil eso.
La sèrie juga el millor de 5 partits en factor camp al Barça. En la sèrie històrica, Barça i Unicaja s'han trobat 5 vegades en eliminatòries de play-off i les 5 les ha guanyat el Barça. La més sonada és la final de 1995 i el no triple de Mike Ansley, el quart partit que hauria donat el títol de Lliga pels malaguenys. Hi ha un 6è enfrontament de play-off, en aquest cas és a l'Eurolliga, que sí que van guanyar l'Unicaja l'any 2007. Aquesta temporada tots els equips han jugat 3 partits, 2-1 pel Barça, les dues victòries a l'ACB, la derrota als quarts de final de Copa de Badalona. Horaris, dimarts 6 de juny, 9 de la nit, arrenquen les semifinals amb el primer partit de la sèrie Madrid-Joventut. Dimecres 7 de juny, 9 de la nit, Barça-Unicaja al Palau Blaugrana. i així successivament, en dies alterns, 10 de seguits, si es va tot el millor de 5, tindrem 10 dies seguits de bàsquet.
Buscant la final catalana, de la CB, no sí. Es dona un Barça-Joventut en una final des del 91.
Més de 30 anys.
Imagina't, seria la quarta de la història, a més. L'altra gran qüestió del dia, Mundet, el Girona ha decidit prescindir d'Aito García Reneses.
En un comunicat diu, l'entrenador i el club separen els seus camins, després d'una temporada de treballar junts, el club vol agrair-li la seva tasca realitzada al capdavant de l'equip i li desitja el millor en els seus propers reptes. El bàsquet Girona ja està treballant en la confecció de l'estaf de la temporada vinent. Aleix, el gran dubte és si Girona haurà sigut o no el seu darrer equip. Et recupero un document de veu de l'entrevista que li feies ara fa uns dies al Tu Diràs parlant sobre el seu futur.
Hay una cosa que está muy clara, ¿no? Que el jugar Euroliga y jugar Liga CB, por ejemplo, como me ocurrió en Berlín, ¿no? Pues eso es difícil porque son muchos viajes, juegas cuatro partidos por semana con sus viajes correspondientes y esa parte pues la tengo prácticamente descartada. Lo demás pues ya veremos.
És a dir, Aleix ve a dir que Eurolliga i dos partits per setmana competeix europea. Això ens obliga a mirar de la posició del 12 cap avall, sense comptar Girona. Bilbao acaba de renovar Ponsarnau, Saragossa té Porfirio Fisac, Manresa té Pedro Martínez, Granada està obert, Andorra ha confirmat entrenador, veurem qui és l'últim equip que puja. Pot ser que ens trobem davant l'últim equip d'Aito García Reneses, després de 49 anys de carrera. Això ja ho dirà ell, quan ho vulgui dir, si és que ho vol dir-ho, del qual n'estarem pendents.
I tant que sí. Gràcies, Mundet.
Bona
Fins
nit.
Demà. Adéu, adéu. El Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 ha començat amb molt bon ambient al circuit, domini de Max Verstappen i bona actuació també de Fernando Alonso. Ho està seguint el Quim Salvador. Hola, Quim.
Hola, bona nit, Aleix. Més de 58.000 espectadors han anat avui al circuit, una dada d'assistència espectacular per un divendres, dia feiner d'entrenaments lliures. Diumenge se superaran amb escreix els 100.000 i cal recordar a tothom que s'ha d'armar de paciència amb les entrades i sortides dels aparcaments perquè amb tanta gent és inevitable que hi hagi embussos. Del que hem vist a la pista, no és cap sorpresa que el dominador del primer dia d'entrenaments lliures hagi estat Max Verstappen, vigent campió i líder destacat del Mundial. Ha estat el millor de la primera sessió amb molta diferència, 7 dècimes de marge sobre el seu company de Red Bull, Sergio Pérez, i també a la segona, però amb Fernando Alonso trepitjant-li els talons a 170 mil·lèsimes. El bicampió neerlandès ha valorat molt positivament que el circuit de Barcelona-Catalunya hagi recuperat el traçat original dels revolts 12 i 13, els que donen accés a la recta de meta.
M'he divertit molt pilotant. Generalment, els cotxes de Fórmula 1 van millor a alta velocitat i els dos darrers revolts són molt millors per conduir. He buscat seguir alguns altres cotxes i he vist que també va bé pel DRS, així que és una sorpresa positiva pels avançaments. Hem tingut en general un bon dia.
La segona posició d'Alonso ha engrescat d'allò més els seus seguidors, que són majoria a les tribunes i somien veure el guanyar diumenge com fa 10 anys el 2013, quan ho va fer per última vegada també al circuit de casa nostra. Fernando Alonso, però, manté de moment un discurs prudent.
Penso que està tot molt ajustat i una o dues dècimes et poden situar en un lloc completament diferent a la classificació. No fem massa cas dels temps, hem pogut dur a terme tot el programa que teníem per avui i hem estat entenent els pneumàtics. El circuit està una mica més lent del que preveiem, així que encara hi ha temps per trobar i ajustaments a fer, però ha estat un divendres productiu.
El tercer ha estat Nico Hülkenberg, que ha brillat al volant del modest Haas, quart ha estat Pérez amb el segon Red Bull i Carlos Sainz ha estat setè, a 3 dècimes de Verstappen i just darrere del seu company de Ferrari, Charles Leclerc. Demà dissabte, tercer lliure a 1:45 i qualificació a 4:00. Diumenge la cursa serà a 3:00. I no podem deixar de destacar el gran divendres del sabadellenc Pepe Martí, que ha aconseguit la seva primera pole a la Fórmula 3.
Home, felicitats, doncs, al sabadellenc Pepe Martí. I aquest cap de setmana a gaudir, si voleu, de la Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya. Gràcies, Quim. Abans de tancar, un parell de coses més. A Roland Garros ja tenim els vuitens de final. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic i Tsitsipas, el grec, entre d'altres. En hoquei patins, aquesta nit ha quedat definida la final de la Lliga masculina. La jugaran el Barça i el Liceo. Per cert, demà, aquest dissabte, arrenca la final femenina d'hoquei patins, amb el primer partit entre el Gijón i el Palau a 6:45 de la tarda. I també aquest dissabte, ahir us ho explicàvem, arrenquen les semis de la Lliga de Futbol Sala. Primer partit entre Barça i Movistar Inter al Palau Blaugrana a partir de 7:00 PM. I ho deixarem aquí, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha vingut aquí a l'Intel Art Hotel d'Eindhoven, tots els seguidors que s'han volgut acostar i veure'ns en directe. Demà us esperem també, si voleu, per veure el Via Lliure i el Bundó a partir de les 11 del matí. I després deixeu-me agrair la feinada de por que hi ha al darrere d'un programa especial com aquest, i a més a l'estranger. Començo pel Xavi de Pol, director general de Godó Media, per la Lòlia Carbonell, la directora gerent de RAC1, per l'aposta que han fet per aquest desplegament i aquest desembarcament de RAC1 a Eindhoven, també per la gent de màrqueting, l'Emma Martínez, la Carla Meléndez o la Georgina Colom, pel disseny de totes les creativitats que veieu a les xarxes socials que fa el Toni Lladó, per la part d'exteriors, amb la Isabel Vinaixa al capdavant, pels tècnics de so, el Xavi Cupido, l'Enric Soto, també el Marc Selva, des de l'estudi de Barcelona, per les veus que posa el Carlos Godó en, en aquests especials, per l'Eduard de Batlle, el Joan Lluís García, el cap d'esports, la Gemma Montero, per tota la planificació que ha fet de l'especial, evidentment la Laia Coll, el Gerard Ballera, el Dani Aguilar, avui a la producció, tota la redacció d'esports de RAC1 també a Barcelona treballant en aquest especial, a l'equip del Via Lliure, que demà ens acompanyarà, el Xavi Bundó, la Clara Molins, la Sandra Sotillo i la Cristina Gazzoli, al Barça, per les facilitats que ens ha posat amb tots els protagonistes avui aquí en directe, a la UEFA també, per totes les facilitats que ens ha posat per poder fer aquest programa especial i el que farem demà també de prèvia, i sens dubte també a l'hotel Intel Art d'Eindhoven, per cedir-nos aquesta sala i per facilitar-nos també tota la logística d'aquest especial, i als patrocinadors, al suport que hem tingut des del primer dia de CaixaBank, de Vueling, de Llopro, de Danone i d'Aigües de Barcelona. Sense tota aquesta gent no hauria estat possible aquest Tu diràs d'avui, i tampoc serà possible el Via Lliure de demà i tota la prèvia que farem des d'Eindhoven. Us hi esperem. Això només ha fet que començar. Descanseu. Bona nit. Demà més Ràdio Esportiva amb la final de la Champions femenina RAC1.
Tu diràs.
RAC1 us ha ofert Especial Tu diràs, amb Aleix Parisi en directe des d'Eindhoven, amb el suport d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, YoPro de Danone i Vueling. Joel Peña.
Bona nit, passen 11 minuts de la 1 de la matinada. 31 dotacions dels bombers treballen a aquesta hora per extingir un incendi que afecta dues naus industrials a Vilablareix, al Gironès. És un foc que s'ha declarat cap a 8:45 de la nit i quan els bombers han arribat ja estava completament desenvolupat. Per això s'han centrat en que les flames no arribin als edificis adjacents. Ara hi treballen dotacions del grup de riscos tecnològics, el grup d'estructures col·lapsades i el grup operatiu de suport. Precisament un incendi ha complicat de valent l'operació sortida de la segona Pasqua, i és que dilluns és festiu a Barcelona. Un foc en un camió que transportava resina ha fet tallar la P7 a l'alçada de Vilobí d'Onyar, a la Selva, en sentit nord, fins pràcticament les 7 de la tarda. Ara Trànsit està intentant retirar el camió perquè demà la circulació torni a la normalitat. També hi ha hagut problemes en sentit sud a l'alçada de Gelida, a l'Alt Penedès. En tots dos casos hi ha hagut fins a 20 quilòmetres de cua. Doncs bé, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat al 9C de RAC1 que, veient les complicacions de les carreteres, moltes persones de l'àrea metropolitana han decidit esperar aquest dissabte per començar el pont.
Molta gent s'ha retingut veient quina situació estava en les carreteres, no? Hem tingut, doncs, aquestes circumstàncies que no són habituals, aquest camió avariat que ha cremat i ha generat una emergència, perquè, vull ressaltar-ho, no era un accident, s'ha acabat convertint en una emergència de protecció civil.
Aquest divendres han sortit uns 200.000 cotxes de l'àrea metropolitana i aquest dissabte n'han de sortir 270.000 més. I a l'Índia, més de 200 persones han mort pel xoc de dos trens. A més, hi ha 900 ferits. En total, hi ha tres trens implicats. Un d'ells, que era de mercaderies, ha xocat contra un altre de passatgers i l'ha fet descarrilar. En total, han volcat una desena de combois que després han impactat encara amb un altre tren, en aquest cas també de passatgers, que circulava per l'altra via. I pel que fa a l'estat espanyol, Salvador Illa apunta que la divisió de l'esquerra ha provocat la pèrdua de vots del PSOE. En una entrevista al diari Ara, nega que el 28 de maig es castiguessin les polítiques de Pedro Sánchez i és optimista de cara a recuperar posicions a les eleccions del 23 de juliol.
Penso que no ens ha ajudat gens tampoc tot un seguit de discussió a l'esquerra del nostre espai polític, no? La divisió que hi ha hagut, la discussió que hi ha hagut, doncs ha fet aquest espai a l'esquerra nostra, doncs, s'enfonsés, no? Penso que també miro el vot agregat i veig que hi ha una opció de recuperar aquest terreny perdut.
I també ha parlat de les eleccions municipals a Barcelona. Illa creu que hi pot haver un govern d'esquerres a la ciutat i apunta que hi ha opcions de reeditar l'acord entre Junts i el PSC a la Diputació de Barcelona. Encara a Barcelona, el Primavera Sound, encara a la recta final de la jornada d'aquest divendres. A aquesta hora ja hi han actuat els dos principals caps de cartell del dia, Depeche Mode i Kendrick Lamar. El de la banda britànica, de fet, ha estat el concert més multitudinari fins ara del festival. Anem cap al parc del Fòrum, Eudald Martínez.
Sí, un concert al Depeche Mode que ha anat de menys a més. La banda ha començat alternant alguns clàssics amb temes del nou disc Memento Mori, dedicat a qui va ser teclista de la banda des de la seva formació, Andy Fletcher, que va morir ara fa un any. Un dels moments més emotius del concert, de fet, ha estat quan la banda li ha dedicat el tema All in My Eyes, que era el preferit del teclista. No hi ha faltat, però tampoc, els grans èxits de la banda com Enjoy the Silence o Personal Jesus, que el públic que omplia la plataforma Marina del Fòrum ha corejat a l'uníson. Concert multitudinari també el que ha fet Kendrick Lamar, que ha fet gala de la seva condició de millor raper del moment. A la programació d'avui encara li queden però alguns caps de cartell, com ara Skrillex, Mora o Christine and the Queens. Demà ja última jornada amb una de les actuacions més esperades, la que farà la catalana Rosalia.
I ara els esports.